Són les 3.
Catalunya migdia.
Ara sí, comencem aquesta segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins a les 4. Durant aquesta primera hora us hem explicat que Catalunya ja té centres d'atenció presencial 24 hores per víctimes de violència masclista. Avui se n'han estrenat a Tàrrega, a Tarragona i a Vic. D'aquí a pocs dies també se n'obrirà un altre a Blanes. El gran salt de qualitat d'aquests centres, una a cada demarcació del país, és justament aquesta atenció personalitzada que faran professionals a dones i als seus fills, si convé també. Això el dia en què hem sabut que l'habitatge ja és la primera preocupació dels veïns de Barcelona. Puja 12 punts en la segona onada del baròmetre de la ciutat. En primera posició i només a una dècima de distància se situa el problema de la inseguretat. Pel que fa a l'apartat polític, el PSC tornaria a guanyar unes eleccions municipals a Barcelona si és que es fessin ara. Això és el que diu l'enquesta. I també us hem explicat que l'Euríbor ha tornat a baixar el mes de desembre. Ara se situa al 2,4%, que és més d'un punt per sota del que estava el mes de desembre de l'any passat. Això suposarà un estalvi d'uns 80 euros al mes i de 950 euros l'any si s'utilitza aquest indicador per actualitzar una hipoteca variable. Això és el que us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. A la segona, què més podem destacar a partir d'ara, Sara Riera?
Doncs una última hora, que és que un espectacular incendi crema des d'aquest migdia al centre comercial Aldi de la Guingueta d'Ix, a la Catalunya del Nord. No consten víctimes. Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat els bombers que ara estan treballant per apagar aquest incendi. El fum és visible, això sí, des de molts quilòmetres de distància. Mentrestant, a Madrid, el Consell General del Poder Judicial està investigant un jutge de Madrid per haver publicat diversos missatges a les xarxes socials contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, Begoña Gómez. Es tracta del titular del jutjat mercantil 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara. Des que s'ha sabut, se li ha obert una diligència informativa. El seu compte ja apareix fora de servei, però alguns mitjans de comunicació, com El País, asseguren que havia difós missatges dient que Sánchez és un psicòpata sense límits ètics. L'acusava de practicar el colpisme per atacar els jutges i es referia a la seva dona com a Barbigonya. El Consell General del Poder Judicial ja va obrir diligències contra aquest mateix jutge el novembre passat per comentaris contra el president espanyol i el 2017 també se li va obrir un expedient disciplinari per organitzar debats jurídics. Aquí, el Parlament de Catalunya ha aprovat una única llei des que va arrencar aquesta legislatura ara fa mig any. En concret, la cambra ha donat llum verda a la llei de creació dels fons agrari i ramader que ha impulsat el PSC i que té per objectiu aportar més recursos econòmics al sector. Durant aquest temps, el Parlament també ha aprovat una reforma del reglament d'aquesta institució que, entre altres qüestions, amplia els supòsits en què els diputats poden delegar el vot i regula també el vot telemàtic. Des que va començar la legislatura, que va arrencar, com sabeu, el 10 de juny, també s'han validat 4 decrets lleis i s'estan tramitant 26 iniciatives legislatives. Això són dies de balanços i avui doncs, la cambra també ha fet el seu. I finalment una qüestió que ens ve de França. El nou primer ministre François Bayrou s'ha compromès ara a reconstruir l'illa de Mayotte en el termini de 2 anys. Avui ha visitat aquesta zona afectada pel pas del devastador cicló Chido i ha aprofitat per obrir el debat sobre la immigració en el departament més pobre de França. A Mayotte, situat al nord-oest de Madagascar, la meitat de la població és estrangera, majoritàriament de les illes veïnes, i Bayrou diu que no es pot negar que hi ha un problema.
Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas...
Qui digui que a Mayotte no hi ha un problema encès amb la immigració és irresponsable. Per tant, el nostre deure aquí és plantejar la qüestió i aportar respostes.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I la periodista del Nació, Carme Rocamora. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Esteu còmodes? No és l'estudi habitual, eh?
Ja, falta llum, no?
No dona el solet a l'esquena.
Ja hi som. És que no us agrada res, de bo. Problemes del primer món, eh?
Són aquests joves. No us va bé res.
No, ets més sofert i, per tant, tant de fa, no? No hi ha llum natural, és més intens, però, escolta'm, és circumstancial, eh? La setmana que ve tornarem al de sempre. Però si necessiteu, ja farem moviments perquè sigui abans, eh? Perquè us veig allò necessitades de llum natural. Va, anem al primer tema. Ja sabeu que sempre es ve des de fora. I els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el proposa. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé? A tu toca el sol a l'esquena?
A mi,
o no?
Bueno, mira, ara no em toca l'esquena, però el tinc al davant. Avui tinc un camp aquí tot il·luminat pel sol,
tant,
que és molt
inspirador. Tu sí que tens llum natural, eh? És que aquí se'm queixen,
molta,
se'm queixen
molta.
Que avui, circumstancialment, estem en un estudi en què no hi toca el sol, però vaja, escolta'm.
Ai, sí, queixar-se, això. D'això vinc a parlar una mica.
A veure, centrem-ho.
Avui, com que demà és final d'any, és allò que no sé si és perquè s'acosta final d'any i comences a recapitular, no? Diguéssim que no, en quin món vivim, què ha passat aquest any, o perquè aquesta setmana he vist això el joc del calamar de la segona temporada
sí.
Que m'adono que potser és que tenim aquesta obsessió per les ficcions distòpiques, perquè potser ja vivim en una distopia, no? És una cosa molt inquietant, no? Diguéssim, constato que acaba l'any i penso, què puc dir d'aquest any? Que és un any absolutament incomprensible com ho continuen sent des de fa anys, no? Perquè, diguéssim, només cal obrir el diari o escoltar la ràdio i què hem tingut aquest any? Tenim Trump, no? Condemnat per abusos sexuals, per difamació, per frau, per de tot, i igualment president, no? Tenim el cas Pelicot, que ens ha sacsejat, tenim el drama de l'habitatge, tenim la Dana amb tot el que ha suposat, no? Tenim l'aniversari del tsunami, com cada Nadal, no? Que ens ho recorda. I després tenim coses, no sé, avui, per exemple, llegia aquest accident d'un avió surcoreà amb 180 morts, llegia també sobre la síndrome de Kessler, que es veu que cada cop hi ha més residus especials, i alguns científics que consideren que ja ha començat una mena de caos, que serà que la brossa espacial començarà a xocar i ens quedarem sense satèl·lits, amb òrbites inutilitzades. No sé, vull dir, tinc aquesta sensació de fi del món, no? Llavors, veus tot això i penses, quins desitjos i propòsits, no?, ens podem fer en un món distòpic? Al final, tots ens queda la sensació que l'únic que podem controlar és el nostre destí individual, perquè, a part que diguéssim, ja hem deixat, no?, molts hem deixat de creure en la política, i per tant tot s'acaba reduint a una mena de frivolitat d'aprimar-me 10 quilos, consultar menys el telèfon, menjar sa, i és molt trist, no?, que els propòsits acaben sent aquestes coses tan absurdes, no? Vull dir, potser al final el que hauríem de fer també és proposar-nos, preparar-nos per l'apocalipsi, almenys, no?, o tenir una mica més de fe, potser seria un bon propòsit per l'any que ve, no?, diguéssim, tenir més fe, o almenys en el meu cas, no ho sé, vull dir que veig molt complicat tenir fe i tenir propòsits en això, en aquest món que vivim, que això, que s'acaba l'any i que constatem un cop més que és una distopia real, jo crec.
A veure, com ho veuen això la Júlia, la Carme i el Miquel Àngel? Que estaven sentint atentament, a veure.
Sí, no, amb això de les distopies crec que passa una cosa curiosa, que és que tinc la sensació que els humans tendim molt a l'autodestrucció, també amb els propòsits, no?, en general, perquè ens proposem coses que sabem d'entrada que serà molt difícil de complir. Però amb les distopies, en costa de trobar-ne de positives, no? Sempre les distopies com són acabar el món, hi ha un virus, no? Last of Us, no? Totes aquestes coses que han triomfat també aquests últims anys, però no hi ha distopies positives, on no hi ha desigualtat, on hi ha un món més feliç que el que tenim ara. Llavors, em costa de veure com també veiem coses que ens fan patir, no? A nivell d'espectadors, com això enganxa a tenir més patiment del que ja tenim ara. Potser és un sentiment també d'autocomplaença, de veure-ho per dir, no estem tan malament.
Sempre podia ser pitjor, no?
Sí.
I home, és que el nostre cervell està preparat per preparar-se pel pitjor, no? Clar, està preparat per preparar-se pel millor, perquè això no, diguéssim, preparar-se pel millor no et fa sobreviure, no? Llavors, sí, sí. Com a espècie, estem preparats per la catàstrofe, no? Per estar tot el dia pensant en catàstrofes.
Sí, sí, totalment, totalment. I des de la vessant potser més periodística, amb això que deies de les males notícies, també és cert que com a mitjans ens costa trobar bones notícies.
Ens costa.
Vull dir, a vegades al diari ens proposem, va, fem un especial de bones notícies de l'any. No?
Avui hem tingut 3 o 4 a la primera hora, perquè teníem aquest nou centre d'atenció integral a les dones que són víctimes de violència masclista, que els 365 dies de l'any, les 24 hores, hi haurà atenció personalitzada, no una trucada de telèfon, no, hi haurà algú que vindrà físicament a fer-te costat, i ara són 4 centres nous. Baixarà l'Euríbor, per tant, qui tingui una hipoteca variable, bé, li rebaixarà una mica,
qui pugui tenir una
hipoteca variable. Tenim un primer medicament que sembla que frena l'Alzheimer en els seus primers inicis, però bé, sembla que es podrà començar a subministrar a finals del 2025, d'aquí un any. Dic, alguna coseta bona hi ha, però és veritat, com deia la Carlota, que quan fas un repàs, les dolentes guanyen per golejada, eh? No sé si perquè n'hi ha més o perquè els mitjans tenim tendència a fixar-nos-hi més, no sé.
Crec que és evident que, periodísticament parlant, una mala notícia ven més que una bona notícia.
Però hi ha molt, cada vegada més estudis que diuen que la gent està farta de les notícies perquè ha optat per desconnectar. De dir, escolta'm, jo em poso una sèrie i diguem que no m'atabalin les notícies, que el món és un desastre.
Jo l'únic dia de la setmana que veig el TN, tot sencer, així, de patac, és el dia que vaig a sopar a casa dels meus pares.
Ah, veus?
I me'l miro amb ells. I que quan acabes de veure tot, la sensació és que t'han fotut una pallissa. Que jo els he dit, Papas, això s'ha de mirar, però amb la dosi correcta, perquè si cada dia te'n passes tot el temps que dura, i déu-n'hi-do com una enganxa l'altra. I és que no hi ha treva. Bum, bum, bum. Home, és normal que
la gent estigui una mica fredeta. No és periodista, perquè cal...
No, jo sí soc periodista.
Un informatiu o un diari o...
Sí, però això cada dia, tres cops al dia...
Cada dia, sí, sí.
Al final, mina.
I tant. I els que les expliquem ni t'ho explico.
Mina, i per tant, jo enganxo amb el que deia abans. La Júlia, cal una mica d'esperança. Cal una mica d'esperança, perquè una societat, un país, és igual, sense esperança, és un país temptat per l'odi, per l'egoisme, per totes les pors del món. O a través de la política, o a través dels avenços científics, com això de l'Alzheimer, o com sigui, o inoculem al sistema una mica d'esperança, bueno, doncs al final, clar, distopia rere distopia rere distopia, i veiem quin ens inventem de pitjor. Tot i que algunes, no sé, això de València, són la distopia, sí. Però... Déu-n'hi-do, no? Com pots veure el cataclisme social sobre la base, fins i tot de la caiguda del propi estat, en una situació tan, tan normal, entre cometes, lo normal, com una iguat, no? Com una lana, no?
Clar, esperança, però també potser una gestió més de les expectatives, no? Amb això que dèiem ara dels propòsits i no propòsits. Potser és que ens posem massa propòsits i després ens acabem frustrant perquè no podem complir aquests propòsits. I amb el món que tenim avui en dia, potser el propòsit hauria de ser tenir menys propòsits, no? I fixar-nos menys exigències d'alguna manera, perquè com està tot, no? Doncs al final... vulguis o no, som bastant privilegiats de tot el que tenim, com a mínim nosaltres, no? Comparat amb el que està passant al món, em refereixo amb les guerres que han passat, però lligant una mica a la qüestió del cinema que introduïa la Carlota, no? Jo crec que sí que va molt lligat en el temps de que cada cap final d'any estem igual, vull dir, perquè al final el gènere de la distòpia fa dècades que existeix. Potser abans era més amb un tema de terratrèmols i de coses que semblaven que no passarien, meteorits, no?
La distòpia i la realitat cada
cop
està més a prop.
Però és que el cine s'avança sempre, sí, no? Sí. I llavors potser ara les distòpies han passat de ser un meteorit que t'impacta a ser una qüestió més existencialista, una qüestió més mediambiental, que és cada vegada més realista, no? Però potser si mirem el cine distòpic de fa 20 anys, doncs eren coses que semblaven que no passarien i ara cada vegada més s'acosten a aquest realisme i llavors estem aquí.
Jo volia fer un apunt sobre el tema aquest del síndrome Kessler, perquè jo no sabia què era.
Allò de que
la comença, no? I clar, he mirat una sèrie d'informacions sobre el síndrome Kessler, que està descrit des del 78, i resulta que un dels efectes que descriu, si això es desencadena, com diuen que és possible que comenci a passar ara, un dels efectes, i m'ha fet gràcia, és que no podré fugir del planeta. Què he pensat?
On vols anar?
Pues, jo no corro cap perill de marxar a aquest planeta, però jo em conec d'alguns, no?, que potser tenen tanta pasta que s'estan plantejant fugir al planeta. Dius, mira, que es fotin, perdó l'expressió, no? Perquè dius, hòstia, hi ha gent que no? El Elon Musk,
sí, sí,
i tots aquests deuen estar fent ja càlculs de com...
Alguns estan estalviant, ja.
Sí, exacte, ja, sí. De com sortir fugint i dius, mira, encara aquest lío que hi ha format aquí sobre...
Això no afecta als altres.
Ja veurem, no? Ja veurem si encara aquests no podran fugir, tampoc.
Com, aquesta
no?
Mala notícia a mi no m'afecta, vols dir.
Aquesta no m'afecta. Afecta. Has de tenir molta pasta perquè t'afecti aquesta notícia.
Molt bé.
Però això sembla que ja està començant a passar, diguéssim, que es veu que l'Estació Espacial Internacional cada any ha de fer desenes de vegades maniobres perquè estan a punt, perquè alguna cosa està a punt d'impactar saps, amb l'estació.
Ja
per tant, és una cosa que... Sí, hi ha problemes d'aparcament seriós, vull dir que ja veurem, clar, si quan comencin a caure algun satèl·lit perquè ha xocat, o vull dir que, clar, hi haurà conseqüències a la Terra, també, no? Mm-hmm. Però bé, que hem de tenir fe, no? Que hem de tenir il·lusió. Jo crec que com que el món no ens dona motius per tenir il·lusió, no? El que ens hem de proposar és tenir-ne malgrat no hi hagi motius per tenir-ne, no? Que és un propòsit molt difícil, però no ho sé, crec que, jo que sempre soc més aviat pessimista, crec que hem de fer un esforç per fer-ho.
Bé, doncs, escolta'm, podria ser el propòsit de nou any. També és veritat, jo penso que si algú fa 20 anys que fa el mateix propòsit i no l'ha complert, poder que canviïs de propòsit. Si fa 20 anys que t'has proposat fer esport, si fa 20 anys que t'has proposat aprimar-te, si fa 20 anys que t'has proposat llegir més, si no ho has complert, escolta, canvia de propòsit perquè el teu cos ja no, o la teva ment no et farà complir aquest, però vaja. Carlota, gràcies, bona tarda.
I bon any, vinga.
Igualment. D'aquí un minut serà un quart. Doncs recupero una d'aquestes bones notícies que hem tingut a la primera hora, n'hem parlat a les dues. Avui es posen en marxa 3 dels 4 centres que oferiran de forma personalitzada i presencial atenció especialitzada a les víctimes de violència masclista durant tot el dia, 24 hores, 365 dies de l'any. Són els anomenats serveis d'intervenció especialitzada 24 hores que s'instal·len, de moment, a Tàrrega, a Vic i a Tarragona. El quart començarà a funcionar a Blanes i a la Selva en les pròximes setmanes. Per tant, en tindrem un per cadascuna de les demarcacions catalanes. Sònia Guerra és la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes. Senyora Guerra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Quins serveis ofereixen aquests centres? Quina és la novetat i per què són tan importants tenir aquests quatre centres? De moment són tres, però en els pròxims dies en tindrem el quart.
Doncs els centres d'atenció 24 hores són molt importants perquè donen cobertura i donen resposta a la llei integral contra la violència sexual. La llei...
Ui, em sembla que hem perdut la comunicació.
M'escolta?
Ara sí. Hem perdut un segon, però ara sí, l'hem recuperat.
Vale, disculpa, que és que estava tornant a... Quan estic tornant a Barcelona. Mm-hmm. Ara m'aturo amb el cotxe. Doncs els centres d'atenció, com et deia, estan donant resposta a la llei del solo sí és sí, i l'objectiu és que puguin donar atenció integral a les dones víctimes de violència masclista les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I quan parlem d'atenció integral, ens referim a atenció no única i exclusivament psicològica, sinó també atenció jurídica i atenció social per vincular-la amb tot el tema de l'atenció sociolaboral.
Centres que donen atenció a les víctimes ja n'hi ha a tot el país, però la diferència d'aquests és això d'estar les 24 hores del dia, 365 dies i, a més, de manera presencial. És a dir, tindràs algú que et vindrà a veure allà on tu estiguis.
Sí, els centres a 24 hores, precisament, Òscar, com tu dius, és això, que en el moment en què una dona necessita una atenció per haver viscut una situació de violència masclista, els fem una atenció personalitzada i amb un màxim de 2 hores l'equip s'apropa a on està la víctima per poder-li fer aquesta atenció.
Fins ara l'únic servei d'atenció permanent és l'anomenada línia d'atenció contra la violència masclista, aquell telèfon al 900 900 120. Quin tipus d'atenció ofereixen aquests CIES que es diferencien d'aquesta línia telefònica? En què serà diferent?
Bé, la línia telefònica, com el propi nom diu, l'atenció és telefònica, o sigui, les dones poden trucar i són ateses telefònicament i se les pot derivar a algun servei, però aquest servei que se'ls derivava fins ara no era un servei d'urgència permanent. El que fa els centres d'atenció 24 hores és que sí que garantitzen aquesta atenció, tant si volen telefònica, però sobretot presencial, les 24 hores del dia.
Per tant, no són centres per anar-te'n a informar o també pots anar-te'n a informar? O has de ser algú que...
També pots anar-te'n a informar. Els centres d'atenció 24 hores estan oberts les 24 hores i en el moment en el que no estan oberts físicament hi ha l'atenció telefònica perquè l'equip es desplaci allà on tu estàs. Abans, els centres que teníem especialitzats en violència de gènere, que continuem tenint, són el CIES, els serveis d'informació especialitzada, que per anar a ells havies d'anar derivat o derivada, en aquest cas, d'un altre servei d'atenció. Per tant, era una visita programada. Els centres d'atenció 24 hores et permeten ser atesa sense haver programat una visita prèviament. És a dir, donem resposta en el moment en què la víctima decideix que necessita ajuda, ja sigui jurídica, econòmica, social o psicològica.
A més, aquests CIES permeten que les dones que han patit violència masclista no hagin d'anar directament a una comissaria després de rebre una agressió. És a dir, en un primer moment poden rebre aquesta atenció psicològica abans de formular la denúncia, que això sí, la denúncia s'haurà de fer davant de la policia?
Sí, el que és molt important és precisament això, que una dona que ha patit violència masclista pugui ser atesa malgrat decideixi no denunciar i preparar-la psicològicament, assessorar-la jurídicament i també a nivell social perquè pugui presentar la denúncia quan ella consideri que està preparada per poder passar pel tràngol de la denúncia.
Clar, al final són mesures que s'aproven per lluitar contra aquesta xacra que cada any que passa ens deixa xifres que realment posa els pèls de punta. A Catalunya es produeixen 6 agressions sexuals cada dia, de mitjana.
Sí, es produeix una agressió sexual cada 4 hores, com bé deies tu, Òscar, 6 cada dia. I per tant és important, precisament la llei del solo sí és sí, el que establia era que era important que hi hagués un centre 24 hores per província per poder fer aquesta atenció a les dones víctimes.
A més, tanquem l'any amb 17 dones assassinades per violència masclista, una víctima de violència vicària. Són les pitjors dades de l'última dècada. Què ha passat aquest últim any perquè s'hagi disparat?
Bé, les dades, malauradament, les dades a Catalunya són esfereïdores. Les dades a nivell d'Espanya la violència masclista ens ataca a totes les dones, independentment d'on visquem, però és veritat que la situació de les assassinades a Catalunya és alarmant i, per tant, hem de posar mesures per intentar evitar això. Jo crec que el tema de la violència masclista que acaba amb l'assassinat de les dones està molt vinculat amb un tema d'un baix índex d'ordres de protecció al nostre país i que hem de lluitar contra això perquè les dones, quan decideixen denunciar, estiguin el més protegides possibles.
I per això es creen aquesta mena de centres. Insisteixo que n'hi haurà 4 a tot Catalunya, una per cada demarcació. De moment ja tenim en marxa des d'avui el de Tàrrega, que dona servei a tota la província de Lleida, per entendre's, el de Vic, el de Tarragona, i en els pròxims dies, no sé si té data o no, el de Blanes.
El de Blanes tenim previst poder-lo obrir el 17 de gener, malgrat que estem fent unes petites reformes que teníem planificades per més endavant, com finalment el Ministeri d'Igualtat ens deixa justificar els fons europeus fins al mes de juny de 2025, que hem decidit poder aprofitar aquests dies de Nadal per acabar les reformes, però l'equip està en funcionament. Per tant, en el cas de Blanes, si hi hagués alguna dona en la província de Girona que estigués patint violència masclista que volgués adreçar-se a aquest centre, també se li està donant cobertura, malgrat que el centre no estigui obert en aquests moments.
Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes, gràcies per atendre's en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Moltíssimes gràcies, Òscar.
Bé, les dades són esfereïdores, ho deia la mateixa Sònia Guerra. Per tant, qualsevol mesura que pugui ajudar, ja, si és molt, molt, i si és poc, poc, però qualsevol ajuda és benvinguda perquè realment és una xacra que no només no aturem, sinó que cada any encara és més grossa. Per tant, bé, si aquests centres han de servir perquè qualsevol dona que tingui un problema, que se senti assetjada, que tingui un problema com a víctima de violència, tingui algú a qui adreçar-se i que tingui una atenció personal i les 24 hores del dia, benvingut sigui.
Sobretot perquè quan et passa una situació així, no, et costa, estàs en una situació traumàtica, no, de post-trauma, i potser l'últim que vols és plantar-te davant d'un agent policial que a més hem conegut i per persones que n'han parlat de qüestionaments que fan, no, a una dona que acaba de patir una agressió i que s'hagi de plantar allà davant d'un interrogatori encara amb tota la por al cos, és impactant. Llavors qualsevol mesura que sigui més social i més des d'aquest àmbit més psicològic i més humà serà positiva. I crec també que s'ha de posar en valor, no, que aquesta iniciativa que comença ara va començar sobretot a caminar en la passada legislatura, precisament o possiblement molt gràcies a que hi havia una Conselleria d'Igualtat i Feminismes que potser s'ha qüestionat molt sobre la seva validesa, no? Perquè evidentment quan una conselleria comença a caminar tot va molt poc a poc, però va ser una aposta important i també crec que és una bona notícia que segueixi aquesta conselleria amb el nou govern de Salvador Illa.
Sí, també, o sigui, més enllà de que és una bona notícia, crec que també és un element molt important perquè toca dues qüestions claus. Una és l'acompanyament i l'altra és donar seguretat. Jo crec que per molt que les dades siguin esfereïdores, perquè ho són, hi ha una bona notícia darrere de tot això, que és que les dones cada vegada s'atreveixen a denunciar-ho més. Abans no. Això no vol dir que abans no hi haguessin agressions, n'hi havia moltíssimes, i segurament tantes com ara. Però és cert que el fet de que pugin també les denúncies en aquest sentit és positiu. Ara bé, per superar la barrera de la por, que és en el moment en què tu com a víctima decideixes acudir on sigui, és a dir, ja sigui en un centre especialitzat com aquest o a la comissaria, hi ha dos condicionants més que són molt importants. Un és la seguretat jurídica, és a dir, ara ho explicava molt bé la Sònia Guerra, no?, que tu pots acudir primer aquí i després decidir o que t'acompanyin a denunciar. Això és molt important perquè ja trenques el primer estigma, que és voler anar a la policia, com deia la Carme. I el segon, també una seguretat en certa manera social. Per què? Perquè bona part de la violència masclista també es basa en la dependència econòmica. I no només en l'emocionalitat, en el fet de que sigui una parella, moltes vegades que no és una parella, i aquí també és important tenir-ho en compte, però el tema econòmic és molt important, perquè tu pots sentir que és una cosa que només et passa a tu. En canvi, quan tu arribes a un centre especialitzat i t'atenen professionals especialitzats en això, et podran acompanyar a entendre sobretot el tema de la culpabilitat, de no entens tu la culpa d'això, i des d'aquí acompanyar-te tant a la denúncia com a nivell social. Per tant, crec que és clau. I encara més, si hi ha fills de pel mig, que això és una de les altres qüestions que últimament s'ha posat sobre la taula i que fins ara tampoc se'n parlava.
Estic absolutament d'acord amb el que s'ha dit, no? I remarco encara més la qüestió aquesta de la presencialitat. Estem com ja acostumant-nos tots una mica massa que tot sigui per telèfon i tot sigui per internet, no? Hi ha coses que no són delegables a qualsevol tecnologia. Han de ser presencials, precisament perquè si no perden aquesta condició d'acompanyament. Un policia pot acompanyar-te, evidentment, i segurament la majoria ho fan. El problema és que tu no necessites potser només un policia que faci el tràmit perfectament i ho faci de manera educada i empàtica. Tu necessites algú que estigui al teu costat i que sàpigues que li pots explicar realment el que et passa perquè ho pot entendre. No vol dir que un policia no pugui entendre, però potser la seva funció és una altra, també, a part de la de fer-li l'acompanyament a la víctima, no? I si hi ha un servei que no només hi està i acompanya, sinó que a més ho fa de forma presencial i la víctima se sent entesa, acompanyada, no jutjada, en cap cas, home, això és un salt qualitatiu molt important, perquè això segurament animarà altres dones, potser, a denunciar més, i potser finalment podrem baixar aquestes xifres, que jo, sincerament, em costa molt, molt, molt com d'entendre, no? Com és que això cada any puja una mica més, no? No? Ja sé que pot ser fruit d'una certa casualitat, entre cometes, no? Però no ho sé. Em costa molt d'entendre després d'anys i anys de campanyes d'explicació, de pedagogia, que encara estiguem aquí.
Doncs avui comencen a caminar aquests tres centres, n'hi haurà quatre, el de Blanes ens han dit que cap al 17 de gener, és a dir, que queden un parell de setmanes, i de seguida tindrem ja un per cadascuna de les demarcacions catalanes per tal de donar aquest servei les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. D'aquí a 4 minuts seran 2:15, fem una pausa i de seguida ens centrem en una altra notícia que aquest cap de setmana ens ha sorprès a tots i volem tenir més dades. Aquesta notícia diu que Barcelona s'ha convertit en un dels centres de ciberseguretat i també de ciberespionatge de tot el món. Tenim espies, ciberespies, entre nosaltres, molts d'ells, a més, vinguts d'Israel. A veure si en traiem l'aigua clara.
Catalunya migdia. Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut. Va, per favor. Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem? Aquestes festes queda't on t'orientin més bé. A Mediamarkt ho donem tot perquè el Dia de Reis sigui el millor moment de l'any i t'ajudem a trobar el regal perfecte amb les millors ofertes i els millors serveis. Mediamarkt, ho has de viure.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el prestigiós guitarrista Cañizares presenten el Concierto de Aranjuez, l'obra mestra de Joaquim Rodrigo.
A més, viurem l'estrena de l'Àndalus, composició del mateix Cañizares, en homenatge a Paco de Lucía.
Divendres 17 de gener a la Faràndula de Sabadell, dissabte 18 al Palau de la Música Catalana i diumenge 19 a la Factoria Cultural de Terrassa.
Entrades a osvallès.com.
En Joan, petit quan va...
Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'Os Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Catalunya migdia.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Cava Torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Hem sentit els senyals horaris de 3:45. Dèiem que aquests dies ens ha sorprès aquesta notícia que diu que Barcelona s'ha convertit en un dels centres de ciberseguretat i de ciberespionatge de tot el món. És una investigació d'un diari israelià, Haaretz, que desvela que en l'últim any i mig s'han instal·lat a Barcelona 3 equips d'experts en pirateria informàtica formats a Israel. Es dediquen a buscar forats de seguretat en els sistemes de defensa cibernètica de països d'arreu del món. En volem parlar amb l'Elias Campo, que és investigador informàtic del The Citizen Lab. Elias Campo, bona tarda.
Bona tarda.
Us sorprèn a vosaltres que esteu en aquest món una notícia com aquesta, o més o menys ja ho intuïeu, que Barcelona s'ha convertit en un centre d'això del ciberespionatge?
Jo crec que Barcelona, la notícia en què aquest tipus d'eines està creixent, o la investigació, el desenvolupament i el creixement de diferents tipus d'aquestes companyies està creixent. La sorpresa és aquesta investigació de Haaretz, on menciona Barcelona com una capital concreta d'atracció d'aquest tipus de talent.
Què té Barcelona per atreure aquesta mena de hackers, aquesta mena de ciberespies?
Jo crec que hi ha dos factors, no? Un és comú en que Barcelona s'ha consolidat en els darrers anys com un pol d'atracció d'empreses emergent i de talent tecnològic d'arreu del món, degut a la xarxa d'universitats punteres i una qualitat de vida excepcional. Però en el cas específic de les empreses de programari espia, crec que hi ha una combinació de factors addicionals que expliquen aquesta atracció. Un és la inexistència d'una regulació específica a la Unió Europea, malgrat que el juny del 2023 el Parlament Europeu va aprovar les recomanacions del Comitè PEGA, que el Comitè PEGA es va crear arran dels casos d'abús de programes espia dins la Unió Europea, com el CatalanGate, i la investigació del comitè va durar més d'un any, i al final, el juny del 2023, el Parlament Europeu va aprovar les recomanacions d'aquest comitè. El que passa és que la Comissió Europea, encara un any i mig després, encara no va proposar cap regulació en aquest específic. Per tant, aquest és un punt molt important. El segon és que el marc regulador europeu és més permissiu ara mateix que el d'Israel per poder exportar eines d'aquest tipus dins la Unió Europea. I, per tant, tenen companyies que estiguin instaurades a la Unió Europea, tenen accés a mercat de clients de governs europeus. I després, la inestabilitat recent d'Israel i l'expectativa del retorn de Trump als Estats Units també està creant una nova atracció d'aquest tipus de talent a la Unió Europea. I després, finalment, l'existència d'un ecosistema d'empreses d'aquest tipus doncs està crea també un efecte de xarxa.
Hi ha hagut un moment que has dit els clients, els governs europeus. Els seus clients bàsicament són governs o les contracten també empreses privades que els interessen aquests serveis de ciberespionatge?
Sí, aquí també hi ha diversos factors. Un, aquest tipus d'empreses, en principi, normalment el que ells expliquen que degut com d'importants i de poderoses són aquestes eines, només ho venen a governs o a agències d'intel·ligència d'aquests governs o forces de seguretat. El que hem trobat al llarg d'aquests anys, des que vam descobrir l'existència de Pegasus, les investigacions que fem a Citizen Lab, és que sí, es venen a governs, però l'ús que se'n fan és inevitable que aquests governs acabin abusant d'aquestes eines. I el que hem vist cas rere cas, com el CatalanGate, el cas més gran que hem descobert fins ara, que els governs són eines tan poderoses que els acaben abusant i utilitzant en contra de posició política, advocats, periodistes, activistes, enginyers, etc, etc.
I al món de l'empresa privada també hi ha aquest espionatge i aquestes víctimes?
En principi, l'empresa, aquestes eines no, de moment no són accessibles a empreses o a gent individual. El que sí que ens preocupa és que, com qualsevol tecnologia puntera, al principi només és accessible a certes èlits o és increïble encara, però com passa amb qualsevol tecnologia, al llarg del temps es fa més assequible i es fa més disponible. Per tant, una de les preocupacions, si no hi ha una regulació de l'ús i la venda d'aquestes eines, farà segurament que aquestes eines acabin sent, estiguin més disponibles a un públic més general o a empreses privades o a altres actors que, de moment, fins ara no havien pogut tenir accés.
Quan parlem de programari espia, tots pensem en Pegasus, que s'ha fet molt famós en els últims mesos, però Pegasus ara mateix és un joc de nens? És a dir, hi ha algun programari molt més desenvolupat que Pegasus o Pegasus continua sent el principal o el més desenvolupat?
Segurament el que passa és que ara, com que Pegasus té el focus, segurament hi ha altres companyies que no coneixem o menys conegudes, que són les que s'estan utilitzant ara mateix o que s'estan desenvolupant. En tot cas, Pegasus és una de les múltiples que existeixen i el que podem estar segurs és que aquesta tecnologia està aquí per quedar-se i, com he dit abans, si no hi ha regulació, continuarem veient més casos d'abús. I com qualsevol tecnologia i amb els últims avançaments que hi ha hagut a nivell d'intel·ligència artificial, podem estar segurs que aquestes eines cada cop seran més invisibles, més difícils de detectar i, per altra banda, tindran més funcionalitats més invasives o podran accedir a més dades o analitzar les dades que s'extreuen d'aquests dispositius. Pegasus és un dels múltiples exemples que tenim i, de moment, el que coneixem de Pegasus és el menys sofisticat del que veurem en el futur.
Com a societat, com a ciutat, com a país, és una bona notícia que s'instal·lin aquí? Perquè al cap i a la fi és evident que moltes vegades la seva utilització és fins i tot delictiva, però no deixa de ser tecnologia capdavantera i que, per tant, potser se'n pot treure una derivada civil, entre cometes. No sé si és bona o mala notícia que els tinguem aquí.
En general, totes les investigacions que estem fent sobre aquesta tecnologia és que és altament invasiva i, de moment, no es pot garantitzar un bon ús d'aquestes eines. És impossible, de moment, garantitzar que aquestes eines s'estan utilitzant segons el marc legal o una possible futura regulació. Per tant, les recomanacions que fem o que, en general, la indústria estem fent és que, mentre no es puguin garantitzar un bon ús d'aquestes eines, el més convenient seria aturar-los i que no es puguin utilitzar. Per tant, si en general crec que Barcelona tregui talent tecnològic és bona notícia, que s'atregui talent tecnològic per desenvolupar el que alguns experts consideren les armes digitals més potents, que s'estan abusant contra activistes i defensors de drets humans al llarg del món, crec que és una molt mala notícia i molt preocupant per Barcelona.
Doncs és Elias Campo, és investigador informàtic de The Citizen Lab, i amb ell hem comentat aquesta notícia que surt d'aquest diari israelià Haaretz, dient que en l'últim any i mig s'ha instal·lat a la ciutat tres equips d'experts en pirateria informàtica formats a Israel i que, per tant, Barcelona s'ha convertit en una ciutat que és un dels pols de ciberseguretat i també, per tant, de ciberespionatge a tot el món. Elias, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
No sé com us queda el cos. La veritat és que al final, abans parlàvem de distopies i un té una mica sensació de dir que tenim aquí entre nosaltres, entre aquests expats que venen a fer cafè a les cafeteries i que pugen tant el preu, ni algun que igual està desenvolupant o espiant o desenvolupant un programa espia, allò, vés a saber per què.
Jo és que crec que hi ha dues vessants de la notícia. Una és que vinguin aquest tipus de persones a instal·lar-se a Barcelona i el que això implica, com explicava també l'Elias Campo, venen atrets per la qualitat de vida, pel sol, perquè per ells és molt més barat viure aquí que viure en altres països. Això evidentment té un efecte sobre els barcelonins en aquest cas. Per què? Perquè puja el preu de l'habitatge, perquè hi ha més lloguers de temporada, perquè el comerç de barri ha de tancar. És a dir, això és evident que té uns efectes demolidors per la gent que viu a Barcelona. Això em sembla d'una banda bastant clar. De l'altra és el tipus de negoci que fan. El tipus de negoci, ho dic ja no només amb el marc regulatori, sinó també amb aquestes empreses paguen impostos aquí. Té algun benefici econòmic per la ciutat de Barcelona que s'instal·lin aquí? Això d'una banda el pot tenir reputacionalment, no? Depèn de si ho mirem cap a bé o cap a malament. Si ho mirem com a alta tecnologia, en principi hauria de ser bo. Si ens fixem exactament en el tipus de programari que fan, no ho és de bo. També és cert que aquí a Barcelona també hi ha empreses que es dediquen al negoci de les armes. És a dir, que no és el primer cop, no?, que parlem de tipus d'empreses que estan instal·lades a Barcelona. Però crec que és important veure aquestes dues vessants. D'una banda, siguin hackers o no, té un efecte sobre la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona, i de l'altra, crec que és preocupant que no hi hagi una regulació, que és tot el que es va parlar a nivell de Comissió Europea es quedessin en recomanacions, i que, per cert, i que això impactarà en que cada vegada hi hagi més empreses d'aquest tipus que s'instal·len a Barcelona, perquè també, com explicava ell, no només té un efecte xarxa, també té un efecte crida. És a dir, una cosa és que cada vegada s'instal·lin més aquí voldrà dir que més empreses d'aquest tipus vindran aquí. I per mi, com deia, el més important és donen feina a la gent que treballa a Barcelona, paguen impostos a Catalunya, a Espanya, en aquest sentit. Això és clau. I pel que veiem, són negocis completament opacs. Per tant, s'entendria que no.
O com a mínim, allò, pensa malament i encertaràs, no? Doncs pensa que no, perquè és impossible saber on estan pagant, si és que els estan pagant en alguna banda aquests impostos. Com veiem, Miquel Àngel, que somrius.
Somric perquè és bastant distòpic, no?
Avui el programa és...
Sí, és bastant distòpic. Sí. Aviam, em sembla que és certament alarmant des de molts punts de vista, però també és veritat que és una conseqüència lògica d'haver compartit Barcelona amb un pol d'atracció de la inversió tecnològica, no? I al llarg dels anys de World Mobile això ha creat una xarxa, un ecosistema que atreu lo bo de les inversions tecnològiques i també pues, altres tipus de derivades no tan positives potser com aquesta, no? que obre preguntes molt interessants a respondre, com deies, no? La qüestió de fiscalitat, realment fins a quin punt impacta sobre el mercat de treball per absorbir o per estimular algun tipus de formació que realment pugui beneficiar doncs, bueno, els que som aquí, per dir-ho així, no? I per tant, com tot allò que va al límit, no?, i que està en la frontera de les coses, doncs genera qüestions. Què em preocupa? Que a la mesura que els clients, els grans clients d'aquestes empreses siguin en certa mesura els estats, potser els estats no tinguin gaire estímul a regular això, no? Perquè...
Que potser no poden, no? Perquè a vegades bueno, en aquests àmbits, sobretot és la...
Després de l'experiència Pegasus, pues, quin sentit podria tenir que el propi estat espanyol pues, no sé, encapçalés, per dir-ho així, un marc legal, un marc regulatori que sigui
estricte
amb això.
Però Pedro Sánchez també
no?
va ser espiat.
Sí, sí, per això dic, però com que és un joc d'estats, hi ha interessos que ni som capaços d'entendre moltes vegades i que pot anar en detriment dels més febles, diria, activistes, qualsevol que es mou fora, diguem-ne, del sistema, en el sentit clàssic de la paraula, doncs és possible que, clar, no tinguin en aquest cas la salvaguarda de lo públic a l'hora de defensar o protegir els seus drets o els seus interessos, no? Perquè els interessos per a través d'aquest sistema és accedir a tota la informació possible, doncs que tenen els estats, que ells sabran per què, però que deu ser molt important perquè el cas Pegasus ho va posar molt en evidència, doncs genera una vulnerabilitat en relació als drets que afegeix un factor encara més de preocupació a aquests que molt bé deies en relació pues, a l'impacte que té d'entrada a l'estil de vida a Barcelona, no? I com això condiciona el preu del lloguer, o condiciona el comerç, o condiciona la pròpia ciutat, no? I per tant, com tot el fenomen complex, obre moltes derivades que, en certa mesura, s'han de mirar d'una forma integral i necessiten un marc regulatori que tampoc que hagi de ser dictatorial, en sentit restrictiu, no? Sinó que sí que s'hi posi davant de com es poden defensar aquests drets que poden ser vulnerats sense ni tu saber-ho, no?
Clar, és que és un cas que potser és anecdòtic el fet de dir tenim uns hackers entre nosaltres, però jo crec que és sobretot el que posava èmfasi la Júlia al principi, que és que aquesta gent, més enllà de que Barcelona sigui un pol d'atracció i tot plegat, treballa amb un ordinador i pot treballar aquí com pot treballar a qualsevol altre lloc del món, vull dir, no necessita, ells tenen els seus equips, si venen aquí és perquè hi ha israelians que tenen bona afinitat amb els catalans i sobretot per un tema molt climàtic de similituds. Llavors, la clau de tot és potser no tant el tema de regular la qüestió sobre els hackers i sobre aquest espionatge, que també, que és ineficient, com s'ha demostrat des d'Europa, però també tota aquesta gent que està venint i a veure com es pot regular el fet de que no impacti negativament sobre el dia a dia dels barcelonins, que cada dia estan més expulsats, i ho veiem cada dia amb l'escabetxina, que és la crisi de l'habitatge.
Són 3:15, m'agafo això últim que ha dit la Carme, l'escabetxina, que és el tema de l'habitatge. Avui hem tingut dades del baròmetre de la ciutat de Barcelona que fa l'Ajuntament i que destaca la preocupació per l'habitatge, que ha atrapat la inseguretat com els dos problemes que més amoïnen els barcelonins. Continua sent la inseguretat el primer, però en només una dècima hi ha l'accés a l'habitatge, que ha pujat 12 punts de preocupació des de l'última edició d'aquest baròmetre. Hi ha un 94% dels barcelonins que considera que Barcelona té un problema amb l'habitatge i els seus habitants amb l'accés a l'habitatge. Per tant, podríem dir que confirma la sensació que tots teníem, i que a més ja no és la primera vegada, perquè el CEO de la Generalitat també ho deia, que a nivell de Catalunya també és un dels problemes que més amoïna, que això de l'accés a l'habitatge no és una moda passatgera, no és una dèria d'un partit polític, sinó que realment està condicionant la vida de molta gent i que ja els amoïna d'una manera... Bé, insisteixo, el 94% dels barcelonins considera que la ciutat té un problema amb l'accés a l'habitatge. No seria sorpresa, però sí potser la contundència i la pujada de 12 punts d'un any per l'altre.
A mi el que em sembla curiós és que s'equiparin. És a dir, la inseguretat, vulguis o no, és un tema, com evidentment és un baròmetre, però la inseguretat és un tema de percepció. És a dir, hi ha una tendència, i a més ara també el govern, no només el de Barcelona, sinó també el de la Generalitat, està fent moltes mesures per acabar més amb la percepció que amb la realitat, diguéssim, que també, però amb un tema de sentir-se segur. En canvi, el tema de l'habitatge crec que no és una percepció, és que la gent s'hi troba. És que la gent quan mira quan val el lloguer, quan veu que el fan fora de casa, quan veu que tampoc es pot comprar un pis, això ja no és una percepció, és una realitat, no? Jo el que veig cada vegada més, i ja no és un tema només de joves, es parla molt dels joves, els joves no poden accedir a l'habitatge, i crec que ja estem parlant d'una altra cosa, ja estem parlant de famílies que no poden seguir pagant el lloguer, i això ja és un tema, crec que agafa a totes les capes de la societat, i vinculant-ho amb el que dèiem amb els hackers és la clau de tot. És a dir, fins que no reguli el lloguer de temporada i fins que hi hagi gent que pugui pagar els preus que hi ha ara mateix al mercat, perquè també en parlàvem abans de la primera hora, no? De com es seguirà pujant el preu de l'habitatge, fins que això no reguli, jo tinc la sensació que Barcelona, els barcelonins hi deixaran de viure. I això és un problema.
Ja està passant.
Ja està passant ara.
Anys que està passant.
Sí,
però és que acabarem amb una ciutat que únicament serà una atracció turística. I això voldrà dir que no hi viurà gent, que no hi haurà comerços i que no s'hi podrà viure, en definitiva. No? I crec que això és molt greu, també tenint en compte les lliçons aquelles que parlàvem del Covid, que vam aprendre, de com...
No, que havíem d'aprendre.
Que havíem d'aprendre.
Però que no vam aprendre, em fa la sensació.
Quan hi va haver una pandèmia mundial, tots vam valorar molt, no?, el que era la proximitat, el que era fins i tot la sanitat pública, no?, tot el que ens omplia, i també fins i tot viure a Barcelona. Com era Barcelona quan no hi havia el turisme massiu que tenim ara, no? I tinc la sensació que tot això ha passat, i que ara l'habitatge és un negoci, ja no és un dret, i que fins que això no reverteixi crec que serà impossible seguir vivint a Barcelona.
I preparem-nos llavors perquè la inseguretat pugi moltíssim més, perquè també la inseguretat neix de comunitats, de veïns que cada vegada, que cada setmana veus una mudança, que no crea xarxa, que ja no coneixes el teu veí, que ja no hi ha l'ajuda mútua i que cada vegada tot és més individualista i insegur, no? Perquè al final l'individualisme porta en aquest viure cada un per el seu compte, i que no hi hagi una comunitat que t'ajudi, com es va demostrar una mica justament al principi de la pandèmia, no? Lo important que van ser les xarxes de suport mutu. Però més enllà d'això, aquest baròmetre, no? Que a més és curiós, sí que puja molt la qüestió de l'habitatge també perquè baixa molt el turisme, però això s'explica perquè el juliol, que va ser la primera onada del baròmetre, Barcelona estava molt tensada, era estiu, estàvem amb una Copa Amèrica i amb passarel·les de Louis Vuitton, el Paraguay i amb tot el tema de la Fórmula 1, i sempre quan acaba l'any, que ja fa més fred i que ja no veus tanta aquesta pressió turística, doncs no ho situes com un dels problemes, però més enllà d'això és molt rellevant que hagi pujat 12 punts a la crisi de l'habitatge, que ja fa molts anys que dura, però també hi ha una qüestió interessant d'aquest baròmetre, que és quines solucions veu la societat barcelonina per posar-hi remei, no? I són solucions que fa anys que parlen i proposen als sindicats d'habitatge i als sindicats de llogateres, als quals se'ls deia què feu, no? Se'ls criminalitzava dia sí, dia també, com sou una gent immadura que no en té ni idea de com funciona l'economia, i avui estem veient que la majoria de les persones, com a mínim encastades en aquest baròmetre, més enllà de defensar la qüestió de la promoció d'habitatge públic, doncs gairebé un 80% estan a favor de limitar els habitatges d'ús turístic, no? I també de regular els preus del lloguer. Vull dir que al final aquell discurs criminalitzador dels sindicats que van obrir camí i van avisar quan era el moment de posar remei sobre com acabaria causant aquest problema la situació actual, doncs amb el temps se'ls ha acabat donant la raó, i és el parer de la majoria de la població que cal intervenir per posar solució en aquesta crisi d'habitatge.
Parlant de baròmetres, les ciutats globals, Barcelona és una, estan molt acostumades a competir amb Londres, amb Amsterdam, amb París, amb Nova York, amb totes, en aquests baròmetres que diuen quina és la ciutat millor per viure, quina és la ciutat on és més fàcil invertir, o quina és la ciutat, no?, que atrau més inversió tecnològica, com ara parlàvem fa una estona. Clar, el problema de la globalització és que es globalitza tot, i per tant també es globalitza el mercat de l'habitatge. I tu et penses que el mercat de l'habitatge a Barcelona és una cosa que els hi preocupa als de l'àrea metropolitana de Barcelona, i el mercat de l'habitatge a Barcelona està absolutament condicionat per la mirada que fan a altres llocs del món del que és Barcelona com a mercat de l'habitatge. Per tant, estan competint en la mateixa lliga dos públics. Un, expats, per dir-ho així, que són les seves empreses que els hi envien, perquè, bueno, doncs, si viu bé, hi ha bon clima, hi ha una oferta cultural, gastronòmica, tot tipus, i per tant, doncs, és una ciutat que juga amb una altra lliga des del punt de vista de l'habitatge. Qui pateix això? Els que estan aquí. No? Per tant, crec que l'important no sé si és tant una qüestió de regulació de preus en el sentit concret de la paraula, que això és inevitable, és bastant impossible fer sense alterar les regles de joc d'un sistema de mercat, que ens agradi o no, funciona així, i més quan a sobre no hi ha gaire oferta pública d'habitatge públic, sinó potser sí, és que potser la ciutat s'ha de protegir els autòctons, per dir-ho així, d'aquesta influència dels mercats internacionals que observen en el mercat de l'habitatge, d'on sigui, d'aquí o de Xangai, una oportunitat per invertir o una oportunitat per anar a desenvolupar-te professionalment allà. Però això és el que està alterant realment les regles de joc, que estem sortint en tots els rànquings, estem sortint prou bé, i per tant això fa que altres ulls, altres llocs del món, s'hi fixin, vinguin, inverteixin, comprin o s'instal·lin per desenvolupar professionalment. I això està, evidentment, arraconant, com està passant a Barcelona, el públic local, que és el primer que hauria de tenir el dret de tanteig i no?
I retracta. Sí,
perdó, i retracta en relació al mercat de l'habitatge local. I o es protegeix el mercat de l'habitatge local i les seves regles de joc, o al final, si està alterat per aquesta globalització del mercat, també del mercat de l'habitatge, doncs estem perduts.
Però el problema és que ara... perdona. Que limit molt ràpid. Que limitar ara ja potser no és la solució, perquè els preus ja han pujat massa, perquè ja fa molt de temps que han deixat
en
aquestes persones llogar, comprar, i llavors l'única manera de fer ara baixar els preus és regulant aquests preus.
Però tu pots regular aquests preus, però encara els hi posaries més fàcil a aquests inversors internacionals, que encara els hi faria més fàcil i millor de preu anar allà a instal·lar-se, invertir, comprar o el que sigui. Qui se beneficiaria d'això? Doncs encara els que miren Barcelona com una oportunitat, encara que no visquin aquí. O sigui, com protegeixes el mercat local i les regles d'ajut del mercat local, per tant, els petits propietaris o les jugateres o qui sigui, que evidentment es veuen afectades per aquesta globalització del mercat de l'habitatge. perquè al meu poble s'estan posant a lloguer habitatges de, a partir de 2.500 euros. Que dius, aviam, qui té 2.500 euros per gastar-se en un lloguer? Qui no els paga? Perquè els paga l'empresa. Per tant, el mercat està canviant. O canvies les regles de joc del mercat i, per tant, nacionalitzes, en el sentit de localitzar-ho, no de quedar-se al públic, el mercat, i marques una regla de joc on pues, sigui dissuasori relativament a altres que vulguin venir a fer negocis o el que convingui, o si no, aquesta ciutat, que com altres competeix en tots els rànquings internacionals, pues, com millor ens vagi als rànquings, pitjor ens anirà en l'agenda local.
Jo és que crec que partim d'una premissa equivocada. És a dir, es tendeix molt a dir que ara mateix no hi ha una regulació i que, per tant, per això venen els inversors estrangers, però és que no és cert. És a dir, sí que hi ha una regulació, i aquesta regulació està enfocada als rentistes. Està enfocada a que tu compris un habitatge. Està enfocada a que hi haguessin el que es parlava de les Golden Visa. És a dir, sí que es buscava que hi hagués tot aquest negoci del mercat. No és casualitat que el mercat... Espera, que el mercat estava desregularitzat i que, per tant, hi havia una competència equitativa entre la gent d'aquí i els inversors estrangers per comprar. És que no és cert. És que no estem en aquest marc mental. Per tant, del que s'ha de canviar són les regles del joc. No fer-ne de noves no és nacionalitzar el mercat, és regular-lo. I és regular-lo en favor de la gent que hi viu. Clar.
Però sí, és del que estem parlant. Però
és canviar l'enfocament.
Però regular-lo tenint en compte que hi ha altres elements que influeixen en el mercat d'aquí i que no és simplement una qüestió de rentistes, perquè tampoc quan parlem de rentistes no sé quina cara té un rentista. Si és un senyor que té 1.000 pisos o és un senyor que ha heredat un i el té llogat més...
És un senyor que viu a costa del dret a l'habitatge. No és el mateix un petit propietari que un rendista. És diferent, és diferent. I els sindicats són els principals que ho diferencien.
Curiosament, a base de regular tant el mercat i, per tant, expulsar gent que podria llogar perquè té un pis, s'estima més vendre'l, resulta que s'està concentrant en la propietat del lloguer cada cop amb menys mans. O sigui, l'efecte que es busca contrari resulta que és el que s'està produint. Regulació hi pot haver. Ja acabo.
El que és evident és que tothom està d'acord que aquest és el gran problema. Les receptes per solucionar-lo, aquí ja cadascú donaria la seva, però que aquest és el problema, i ara ja ho veuen el 94% dels barcelonins, vaja, pràcticament tothom. Carme Rocamora, Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Bon
gràcies,
final d'any i bona entrada d'any.
Igualment.
Bona entrada d'any. Una mica de publicitat i després el butlletí horari de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb el Carlos Baraibar. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu Esclat.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any.
Per obrir-me.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa, però tot i ells aquest any pot ser molt bon any.
Nit de Cap d'Any, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre Agbar.
No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta...
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats selecciona la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya
sí.
Ràdio.
TV3.
A Catalunya Ràdio. Sí.
Ho fareu bé, com anirà?
Sembla, sí, ho farem bé.
Farem perfecte.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.